cafè de la ràdio i trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Us ho hem estat explicant, no hi ha hagut consens sobre com aplicar l'estat d'alarma per poder posar en marxa un toc de queda que faci que els ciutadans no surtin als carrers durant la nit. En qualsevol cas, però, el que sí que és clar i meridià és que la situació als hospitals és com a mínim complicada. Alguns centres arreu de Catalunya ja estan explicant que si el creixement de casos i d'hospitalitzacions segueixen el ritme marcat fins ara, potser caldrà suspendre o ajornar cirurgies i consultes externes. Però quina és la situació a aquesta hora al Parc Taulí? En parlem amb el doctor Joan Martí, que és el director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Molt bon dia, doctor, i gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
Anem una mica a parts. Comencem explicant una mica quina és la situació a aquesta hora a l'Hospital de Sabadell en el cas dels contagis de coronavirus.
Molt bé, doncs ara mateix tenim 78 malalts hospitalitzats convencionals, per dir una manera, llits d'hospitalització, i 19 a la UCI, dels quals un és pediàtric, però no està, té la Covid, però no està per ingressat. La raó de l'ingrés no és el Covid, per dir una manera.
Carai, això m'ha deixat anar preocupada, amb aquest cas pediàtric, perquè el doctor Cervantes ens explicava l'altre dia que, per sort, la situació en els menors de 50 anys estava ara per ara molt i molt controlada, no?
És així. Per això explicava que està ingressat per un altre motiu. El que passa és que, casualment, se li ha trobat que era Covid positiu, però no és per raó del Covid que està ingressat.
Perfecte. Doncs que es recuperi, com tothom, que es recuperin tots el més ràpid possible. Doctor, si faig els números així ràpid, servidora no és gaire bona en matemàtiques, però ens acostem molt ja a la xifra dels 100 malalts, no?
Sí, efectivament, així és.
Que és una xifra que els preocupa especialment, no?
A veure, si això es manté així, de fet, jo durant el mes d'agost ja vam tindre una situació semblant, amb menys malalts a crítics, tot és veritat, aquí hi ha hagut un canvi qualitatiu, no? Però durant l'agost ja vam arribar al centenar de malalts ingressats, però ara sí que hem vist que alguns tenen major complexitat i amb més patologia, més grau de patologia, que és el cas d'aquests malalts que estan a crítics. Aquesta és la diferència, no? Si això es mantingués així, doncs la veritat és que ens permet anar mantenint la mateixa activitat ordinària que fem en situacions normals. Per dir-ho manera, nosaltres ara estem en un molt bon ritme d'activitat ordinària i, de fet, estem en l'àmbit quirúrgic, estem, no diré que recuperant, però intentant que les llistes d'espera millorin, etcètera. El que ens preocupa, evidentment, és el que pugui passar els pròxims dies. De fet, tothom alerta que les dues properes setmanes seran les que hi ha major risc de que el sistema tingui major pressió assistencial. També esperem que les mesures de control que s'han pres tinguin impacte, però, com sempre, aquestes mesures tenen un impacte a 2-3 setmanes de que es prenen. Per tant, ja dic, jo crec que el punt àlgid serà segurament entre la setmana entrant i la següent.
Hi ha alguna xifra de volum de malalts hospitalitzats que els preocupi especialment per allò de dir, ostres, hem de començar a reestructurar? Perquè ara em deia, de moment podem garantir que si la situació es manté així, podem mantenir consultes externes, podem mantenir cirurgies. Hi ha hospitals arreu de Catalunya que ja estan dient que potser no ho podran fer. En el cas del Taulí, quin seria el moment crític o quines serien les xifres crítiques?
A veure, el moment que tinguem que habilitar... Ara nosaltres tenim dues plantes dedicades a malalt Covid, hi ha dos elements crítics. Una, en el moment que tinguem que obrir una tercera planta dedicada a malalt Covid, tindríem de començar a restringir alguna activitat. I, evidentment, hi ha un punt essencial, que és el com es comporti l'evolució de malalt crític. Que aquest és l'altre tema que també ens obligaria a fer accions extraordinàries. Quin límit tenim, en principi, que nosaltres ens plantegem? Nosaltres, ara per ara, tenim, a part de la UCI convencional, la que hem tingut sempre, tenim habilitats 16 llits addicionals, ara per ara. Vull dir, tenim més capacitat de créixer, però en tenim 16 ja habilitats en el que és la primera planta del Taulí, que hem transformat mitja planta, hem posat tot un sistema de monitorització, o sigui, és una planta totalment controlada i monitoritzada, equiparable a una UCI, i en aquest sentit això ens dona capacitat per 16 malalts addicionals. A partir d'aquests 16, evidentment, ja tindríem que començar a demanar a professionals nouciòlegs, tot i que hem incrementat plantilla i, de fet, a l'1 de novembre s'incorporen nous professionals a la UCI, però tindríem ja de començar a demanar la participació en el control d'aquests malalts d'algun anestesista i alguna altra especialitat que tenen l'expertise, el coneixement suficient per atendre malalts Covid crític. Aquests són els dos punts d'inflexió que a nosaltres ens obligarien, evidentment, a restringir alguna activitat.
És un problema, per tant, doctor Martí, de personal o també d'espai, en el cas de les UCIs?
No, ara mateix és més difícil. El tema espais, nosaltres no tenim problemes. Ara estem acabant un arreglo que estem fent en la primera planta del frontal Gran Via, per millorar una mica les condicions que vam tindre en la primera fase, però que això estarà totalment operatiu a l'1 de novembre, i allà tenim capacitat, com a mínim, per posar 40 malalts més de crítics, fins i tot ampliable, però 40 sense cap mena de problema. Per tant, no és un tema d'estructura, tenim l'equipament, ho tenim tot, i el que està més just és el tema de personal, no solament el personal mèdic, sinó el que és més difícil ara mateix i el que més dificultats estem trobant és amb el personal d'infermeria, que és limitat, i evidentment el personal infermer que ha de treballar en una unitat de crítics ha de tenir un grau d'expertesa suficient i de formació específica en aquest tipus d'assistència.
De fet, de la infermeria en parlàvem també aquesta setmana aquí al Fem Salut al matí a Ràdio Sabadell, aquesta necessitat que tenen de trobar més personal d'infermeria. Clar, la sensació per al ciutadà de peu, aquell que no és expert en l'àmbit hospitalari, doctor Martí, és de dir, ostres, com pot ser que haguem arribat a aquesta situació i no haguem previst que ens podia passar això i haver començat a fer demandes de personal molt abans, no de dir, ostres, necessito gent ja, perquè si no, no podré atendre la gent, no? Perquè la sensació és que aquesta segona onada venia.
Sí, però el problema no és un problema de diguéssim, és un problema de volum total d'infermeres en aquest país. Hem de tindre en compte una cosa, hi ha les infermeres que hi ha, vull dir, hi ha gent que va abandonar potser la professió i algun seria recuperable, però no ho sé. N'hi ha alguna gent que ha marxat al Regne Unit especialment i que potser pogués tornar, però el cert és que hi ha... hi ha un volum d'infermeres amb un creixement d'estructures que no ha estat acompanyat del creixement de personal que caldria. Llavors, gairebé tots els hospitals i l'atenció primària s'estan reforçant de manera important recursos humans. La infermeria és un element, és un perfil clau dins de l'atenció sanitària i, es formen les que es formen en el mercat laboral, per dir una manera, hi ha les infermeres que hi ha i, evidentment, avui no hi ha cap infermera a l'atur que vulgui treballar, si vol treballar d'infermera. O sigui, oferta, ja és un tema de molta oferta i molta oferta de llocs de treball i un mercat laboral reduït. Això obligarà, és el que sustenta el que nosaltres estem treballant, no? Que és aquest increment, perquè no és un problema d'ara, és un problema de futur que, a més, s'incrementarà. Estem precisament en aquesta línia de treball que hem emprès per veure si podem fer una unitat docent d'infermeria en el nostre entorn com una part de la solució que té que venir, perquè evidentment es tindrà que prendre una solució en aquest sentit. No? Bàsicament és aquesta la situació. També és veritat que hi ha un volum d'absentisme laboral a nivell d'aquesta categoria, amb les infermeres i auxiliars, els TECAIs, no? Els tècnics de cures infermeres, que és molt alt. Ha quedat més alt del que teníem fins ara i això és un element que ens passa al taulí, però passa amb totes les organitzacions, per lo que hem pogut anar constatant. Els motius es fan difícils de dir, però l'objectiu és que se'ns ha pujat 3 punts d'absentisme laboral en aquestes categories i això té un impacte.
La incidència del Covid creuen que hi pot tenir alguna cosa a veure? Dic per les situacions dures que es van viure el mes de març i el mes d'abril i el mes de maig als hospitals, no?
Evidentment. Aquí hi ha components, en alguns cas, crec que pocs, de seqüeles físiques i en altres casos segurament són de tipus emocional.
Doctor Martí, repassàvem una mica la situació, parlàvem dels nous espais que es poden obrir. Deia, la situació crítica serà quan tinguem aquesta tercera planta de malalt Covid, que també ens obligarà, doncs, potser a deixar de fer algunes cirurgies, algunes consultes externes. Per arribar a aquesta tercera planta de malalts Covid, quants pacients a planta hi han d'haver?
52. O sigui, nosaltres ara en tenim a planta, tenim capacitat de 52 a la novena, 52...
Capacitat extra d'aquests 78 que tenim.
Efectivament. O sigui, perdó, si ho féssim així serien 104.
104.
Vale. 104, que ens obligaria, quan arribéssim a 104, és quan ens obliga a agafar una altra planta. Lògicament, faríem com en l'anterior situació. Primer, destinaríem mitja planta, i després, si el ritme segueix pujant, doncs, evidentment, seria l'altra mitja. Clar, el fer-ho així és el que ens permet anar graduant i minimitzant l'impacte sobre la resta d'activitat de l'ordinària de l'hospital. Però doncs, el nostre deadline, per el que fa malalt hospitalitzat, és 104. A partir de 104, ja dic, tenim que activar una planta més dedicada a Covid.
I en el cas de la UCI, el que els posaria en problemàtica seria a partir de quin volum per allò del professional?
Doncs el que dèiem, no? Si d'aquests 16 extraordinaris que tenim a Violeta, bueno, que són ja estructurals, que ja no, avui ja no són extraordinaris, sinó estructurals, d'aquests 16 en tenim 5, tenim capacitat per 11 més, i aquí, a partir d'aquí, és on ja tindríem que començar a habilitar frontal Gran Via i començar a recaptar professionals experts d'altres especialitats.
I què passaria amb l'Hospital Temporal Vall de Salut? Li dic perquè en parlàvem l'altre dia a la tertúlia i els tertulians feien un comentari que em semblava molt adient i jo deia textualment, li traslladaré el doctor Martí el divendres, no? Deien, clar, estem parlant d'aquest hospital, però aquest hospital s'ha d'omplir de professionals i si els centres hospitalaris, els CAPs, estan com estan, d'on poden sortir aquests professionals?
A veure, evidentment, això significaria que tindríem que deixar de fer alguna activitat ordinària més, per poder dotar aquest hospital al temporal, però a més amb un pacte i l'acord que tenim és que la dotació de professionals estaria composada per professionals del Taulí, però també del Consorci de Terrassa i de Mutua de Terrassa. És a dir, tots plegats posaríem una part alíquota, per dir-ho d'una manera, per poder anar omplint mòduls. El pla que tenim és obrir un primer mòdul de 36 llits i això anar-ho ampliant de manera progressiva a mesura que la pressió n'és incrementant-se. A veure, a diferència de l'anterior crisi, aquí la pretensió és que no es produeixi, no oblidem que el mes de març, abril, el Taulí, però tots els hospitals, bàsicament van ser monogràficament Covid, tot i que nosaltres vam seguir mantenint una certa activitat a nivell de malalt oncològic, etc. O sigui, no vam tancar-ho tot, però déu-n'hi-do, no? En aquest cas, ara el que es pretén és intentar mantenir, conjugar aquesta activitat ordinària, sobretot aquella més delicada o que té més risc per al pacient, compaginar-ho amb l'atenció al malalt Covid. Per tant, clar, aquí el que preveu el pla de contingència és de dir, escolta, deixaríem de fer unes determinades activitats que tenen menys impacte en la salut de la població, que és el que ens permetria, i els professionals que es dediquen a atendre aquests malalts són els que podríem desplaçar a l'hospital temporal. Aquest és el plantejament que... És, bueno, com està fet, i també dic, si ho tinguéssim que fer nosaltres exclusivament el Taulí, atendre, el temporal obert al màxim, seria molt difícil. Ara, al poder participar als tres hospitals, que són els que enviarien malalts, serien els tributaris d'enviar malalts a l'hospital temporal, fa la cosa més digerible.
Quan s'hauria de posar en marxa o quan es podria posar en marxa aquest hospital temporal? Quines són les xifres amb les que treballen?
La veritat és que aquestes no estan en les meves mans. Això és el CatSalut qui en funció... A veure, el CatSalut té una cosa, jo crec que és molt important, molt interessant, que treballen en projeccions de l'experiència anterior, doncs, més o menys, tot i que amb el coronavirus certeses n'hi ha poques, en el sentit de dir, escolti'm, això passarà així i així. Avui encara no tenim prous elements per dir, escolti'm, segur que serà així, però sí que és veritat que tenen models predictius que els hi permet visualitzar de dir, escolta'm, en determinat moment això es posarà molt complicat i serà el moment d'activar els diferents recursos. No oblidem que també tenim l'hotel Salut, que és veritat que de moment no és que estigui tenint una ocupació molt alta i per tant aquí hi ha un dispositiu que també donarà una mica de sí per poder entomar determinats malalts. Ara té una funció doble, té una part dedicada a malalt amb criteri més social, per dir, persones que tenen dificultats d'aïllament, etc., perquè conviuen en un entorn que el risc de traspassar la malaltia és molt alt, però no tenen tampoc un problema, diguéssim, físic rellevant. I després tenim una altra part destinada a malalts que hi ha que sí que estan amb patologia més intensa, tot i que, evidentment, en un hotel han de ser malalts molt controlables.
Clar, són els malalts que estan com de sortida, per dir-ho d'alguna manera, no? De coronavirus.
Efectivament, efectivament. Són persones que s'allargarien dies a dins de l'hospital però que no requereixen unes cures especials, senzillament tenir-los ben controlats, que es prenguin la medicació, etc., però no cal fer una acció intensiva.
Respecte al percentatge del març, la situació principal és que avui dia la gent no és, els malalts no són tan crítics i, per tant, no hi ha tant pes a les UCI. Seria la principal diferència a dia d'avui?
Sí, a veure, i en general, fins i tot els malalts hospitalitzats, almenys fins ara, no tenen l'evolució que va haver en el mes de març. Tot i així, darrerament ens han començat a aparèixer aquelles imatges de radiografies amb els pulmons blancs, balats, és a dir, totalment ocupats, que feia molt temps que no veiem. Suposo que va molt... En realitat no sabem el per què. En general, podríem dir que fins ara almenys els malalts tenen un grau de complexitat i d'intensitat més baix. De fet les defuncions que han hagut en aquesta segona fase, la major part són produïdes per causes, diguéssim, vinculades a l'estat de salut global del pacient, no? Però no directament atribuïbles a la Covid.
Per les malalties associades a aquestes de la que ens parlen a vegades, no? Li volia preguntar també, doctor Martí, sobre la situació a les urgències, perquè repassava també, ahir preparant l'entrevista, les converses que hem tingut darrerament i pensava sobretot a les que teníem abans del Covid, que se centraven molt en la situació a les urgències, no? En el col·lapse que hi havia a les urgències del Taulí i sempre ho associàvem tot a la temporada de la grip, no? I ara la tenim aquí. Estem fent campanya de vacunació, però la tenim aquí. És una situació que els preocupa especialment ara que ve aquesta campanya de la grip?
Primer haurà que veure. Evidentment, si s'associen grip, bronquiolitis amb els nens, més Covid, i és de manera massiva i en el mateix moment coincideix la pujada del Covid amb l'aparició de grip, etc., doncs evidentment que preocupa i tenim el pla de contingència preparat per entomar el màxim de casos, no? El que sí és cert és que probablement, i és una hipòtesi, primera, la població s'està vacunant, tot i que han hagut alguns problemes d'abastiment, per dir-ho manera, de vacunes, però en general la disposició a vacunar-se és molt alta i per tant preveiem que les taxes de vacunació seran molt superiors a les que hi havia en altres anys, i això és bo, perquè evidentment augmentarà la protecció de les persones. I després és possible que l'ús de la mascareta també tingui un impacte en la transmissió del virus de la grip. Per tant, tot plegat, esperem que tingui un cert impacte positiu i que no s'assumin de manera directa. Aquesta és l'esperança, perquè, evidentment, quan més malalt entra per motius diversos, doncs més complex és de gestionar l'arribada d'urgències.
En aquest sentit, les urgències ara com estan? Quina és la situació?
Està raonablement bé. Tenim, com sempre, el nivell 2 és el que està una mica més saturat per la dificultat, el nombre de malalts pendents d'ingrés, però nosaltres, d'entrada, vam fer una cosa que jo crec que és important i ja quedarà estructuralitzada, que és separar el flux dels nens. L'àmbit pediàtric ja no entra per dins d'urgències, entra a través del hall, fora del cas greu que arribi amb una ambulància, però els que són d'ambulants, per dir-ho manera, i vam guanyar un espai, que era l'antic hospital de dia de digestiu. Per tant, hem guanyat metres a l'urgència. Això ens ha permès situar tota una àrea relativament gran per atendre els malalts amb sospita de Covid, i aquesta, fins ara, fora d'algun moment que s'han concentrat potser més gent de la que voldríem, però han sigut moments molt puntuals, va amb força fluidesa i tenim la sort que, a més, fins ara tots els malalts Covid els han pogut anar ingressant amb una certa agilitat. Al nivell 1 hi ha una baixada d'urgències, es manté, ara seguim estant amb 300 urgències dia quan estàvem habitualment a 400 i hores d'ara doncs, molts dies ja estaríem en pics de 430 i per tant hi ha 100 urgències menys diàries i això vulguem que no es nota. I el malalt de nivell 2, que és potser aquell que té més complexitat, és potser l'àrea on anem una miqueta més apretats.
Clar, doctor Martí, entenc que això ens portaria a reflexionar, no? Perquè que en una situació habitual ara estiguéssim en 400-450 urgències al dia i em diu ara que estem en 300 en un moment en què sembla que tot plegat està molt complicat, vol dir que potser veníem quan no calia.
També. A veure, hi ha una realitat que és molt clara. Nosaltres aproximadament el 25% de les persones que venen a urgència les classifiquem com malalts de nivell de complexitat o de gravetat 5. El nivell de gravetat 5 és un malalt que pot ser atès perfectament en un ambulatori.
Uh-huh. Yeah. Li volia preguntar també, per acabar ja, perquè estem fora de temps, en molt aquesta bé. Segona onada estem a punt a nivell d'EPIs, a nivell de tot el material que puguin necessitar els sanitaris, respiradors, etc. Ho tenim tot a punt? En aquest sentit no hi haurà aquell problema que hi va haver en la primera onada?
No. No hi serà, no hi serà. De fet, nosaltres tenim aprovisionament perquè suposem que funcionessin com el pitjor moment de l'epidèmia mantingudament durant 2 mesos, tenim l'aprovisionament per tindre 2 mesos d'EPIs suficients. Un tema que ens preocupava, que és els guants, perquè els guants, si recordem, quasi tots es produeixen, almenys el cautxo ve de Malàisia i aquí pot haver una limitació. Aquí tenim un sobreproveïment. A sobre, el CatSalut ha muntat un magatzem central de reserva, de tal manera que, si això es prolongués, és dir, podria anar abastint perquè té molt volum i molta consideració. Per tant, amb el tema EPIs jo crec que no tindrà cap problema i amb el tema de tot el que és els equipaments d'UCI i tal, és dir, tot el tema respiradors, etc. Estem molt ben dotats. Tenim llits nous a tot arreu, respiradors per atindre ara mateix instal·lats 85, però ampliables a 100 i alguna cosa. És dir, la veritat és que ara s'ha fet un esforç molt important en aquest sentit i jo crec que estem ben dotats.
Uh-huh. I per acabar, els preocupa especialment els contagis que es puguin produir entre el personal sanitari o en aquest sentit esperen tallar-ho també tenint aquestes EPIs de millor qualitat en aquesta segona onada?
Malauradament, a veure, contagis entre el personal sanitari n'hi ha algunes vegades perquè internament, al final és un tema, evidentment el material el tens, però després hi ha moments de relaxació i tal, on és difícil la convivència, al final és el que et porta al traspassar. Una part important també dels casos que hem detectat de professionals que tenien el Covid positiu no l'han enganxat, per dir-ho manera, dins de la seva feina, sinó que, com tota la societat, com totes les persones, doncs, ho han agafat en els seus entorns de relació, familiars o del tipus que sigui. No? Per tant, bueno, evidentment, amb major protecció, doncs, almenys les internes haurien de baixar, però sí que hem vist aquestes, que quan ha hagut alguna interna, essencialment s'ha produït en moments de relax que no pas treballant amb el malalt.
Doncs, doctor Joan Martí, com sempre li dic, llançarem mig guió, però vaja, ja trobarem un altre dia per tornar a fer-li totes les preguntes que ens queden pendents. Gràcies per haver-nos atès avui. Que vagi molt bé. Que tingui molt bé, bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.